Són les 8.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. Aquesta matinada ens deixa un so i una imatge històriques. L'enlairament amb èxit de l'Artemis 2 amb 4 astronautes camí de la Lluna, després de 50 anys.
10, 9, 8, 7, RS-25 engines, lit. 4, 3, 2,
Amb una gran expectació, la nau de la NASA ha sortit des del Cap, que navegarà a la Florida per fer un viatge de 10 dies al voltant de la Lluna. És la primera missió tripulada per primera vegada des del 1972. En aquest cas, però, els astronautes no baixaran a la superfície de la Lluna, sinó que l'orbitaran per preparar una futura missió que sí que té previst trepitjar-la de nou. Tot d'una, repassarà amb el que ha donat de si aquest enlairament, que s'ha produït amb 11 minuts de retard per mort de dos problemes tècnics que finalment s'han solventat. Ara, repassant, però, altres titulars d'aquest dijous, dia 2 d'abril. Detinguda a Manacor, la dona que va ser condemnada a presó permanent revisable per llançar el seu nadó en un contenidor Porto Cristo.
La condemnada per assassinat era en crida i cerca després que diumenge passat no assistís a la lectura del veredicte del jurat popular a l'Audiència Provincial. Agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil la van localitzar ahir a la capital del Llevant a les 8:30 del capvespre.
I aquestes darreres hores també s'ha produït un nou incendi a l'antiga presó de Palma enmig del procés de desallotjament de l'edifici engegat per l'Ajuntament.
El foc es va declarar ahir a hora baixa i dos residents van haver de ser atesos per inhalació de fums. Per al regidor de Turisme, Cultura i Esports, Javi Bonet, aquests incidents, que es van repetint periòdicament, posen en relleu la dificultat de la situació a l'antiga presó.
És una situació difícil perquè el riesgo de fuego és constante. Des que estem fent el control d'accessos, aún así, con policía en la puerta, s'han registrat 7 fuegos. Y gracias a Dios ninguno con víctimas mortales, porque el estar tan cerca a la policía local hace que sean muy rápidos dando esa atención.
I els autònoms exigeixen al govern més concreció en el repartiment d'ajuts per pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà.
El Consell de Govern va aprovar ahir el paquet de mesures fixat en 160 milions que inclouen ajudes a sectors com els transportistes o les pimes. No s'hauran de declarar a l'IRPF i blinden el pagament de les hipoteques a les famílies vulnerables.
El president de la patronal d'autònoms, UATAE, Jeroni Valcaneres, considera que les mesures no són suficients i que les que hi ha no se sap encara com es repartiran.
No sabem exactament què li tocarà a cadascú, què li toca a un autònom, per exemple, què li toca a un taxista. Tampoc sabem si serà fàcil demanar-les, si hi haurà molta burocràcia, quin termini de pagament tindran, quan se cobraran.
També el Consell de Menorca ha posat en marxa el seu propi pla anticrisi.
Arribarà a mobilitzar més de 3 milions d'euros amb un increment del 60% en les ajudes als serveis socials a través dels diferents ajuntaments.
I a Eivissa avui destacam les complicacions que hi ha hagut durant la posada en marxa de la nova concessió d'autobusos.
Els usuaris han patit retards d'entre 15 i 20 minuts. L'empresa concessionària Alsa demana paciència als viatgers.
I avui és dijous sant, un dels dies amb més moviment als aeroports de les Illes. En total operaran 1.007 connexions a les Balears.
Són 90 connexions manco que el mateix dia de l'any passat. L'aeroport de Palma serà on més vols hi haurà, amb 742, seguit d'Eivissa amb 190 i Mahó amb 75. Tots els aeròdroms redueixen l'activitat aquest dia respecte del 2025.
I en els esports parlem avui de bàsquet. L'Azul Marino torna a ser líder de la Lliga Challenge. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. El conjunt mallorquí es va imposar per 80-44 el Cajasol Sevilla al Palau d'Esports de Sant Mós. L'equip d'Alberto Antuña és primer de la classificació a falta de 4 jornades, tot i tenir els mateixos punts que el Celta. En futbol, a la Champions femenina, quan falti un quart per a les 7, el Barça de Catacoy i Patri Jarro disputarà contra el Real Madrid el partit de tornada dels quarts de final al Camp Nou. Les blaugranes tenen un avantatge de 4 gols gràcies a la victòria per 2-6 a l'enfrontament d'anada. I a la segona federació, l'Andratx és el nou coer del grup després de la victòria del Torrent contra el Castelló B.
I aquest dijous sant, el temporal marítim a les Balears encara serà notícia, tot i això avui l'avís per mala mar rebaixa a groc a Menorca i al nord-est de Mallorca. A partir de la matinada, però, l'avís tornarà a ser taronja. Dani Capó, bon dia.
Bon dia. Pel que fa al temps, avui començam amb alguns núvols que són una mica més presents a punts de Mallorca. De fet, esperam algunes plogudes, sobretot durant la primera meitat del dia, preferentment en aquesta illa. A partir de migdia, el sol s'acabaria imposant i segurament tindrem un cap vespre molt més destapat arreu de les illes. Les temperatures avui no canviaran gaire, poden pujar una miqueta en vista el cap vespre, i el vent encara bufarà moderat de tramuntana. No ho farà amb la mateixa intensitat que aquests darrers dies, però encara continuarà bufant. Per tant, mantindrem un dia més de temporal marítim, sobretot a la costa nord de Menorca i de Mallorca, malgrat aquest temporal no serà tampoc tan intens com ahir.
Són ara les 8 i 5 minuts del matí amb Facundo Tenaglia i en Sant López. Comencem.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
And here we go. 10, 9, 8, 7, RS-25 engines, lit. 4, 3, 2, 1, booster ignition, and lift off.
Aquest és el moment en què s'enlairava la missió Artemis 2. Fa anys que no hi havia tanta expectació per un enlairament de la NASA al Centre Espacial Kennedy del Cap Canaveral, perquè per primera vegada en més de mig segle l'ésser humà ha de tornar a l'òrbita lunar. Ara, els quatre astronautes ja orbiten al voltant de la Terra abans de començar el viatge cap a la Lluna.
L'enlairament s'ha produït aquesta matinada, uns 11 minuts més tard de l'hora prevista. El motiu és que s'havien detectat dos problemes que posaven en risc el llançament. Un d'ells amb el sistema de comunicacions i l'altre amb un sensor que indicava un excés de temperatura. Una vegada s'ha produït aquell llançament, l'administrador de la NASA, Jared Isaacman, ha dit que els astronautes estan segurs i de bon humor. Són Reid Wiseman, Victor Glover, Jeremy Hansen i Christina Koch, que serà la primera dona en arribar a l'òrbita de la Lluna. En aquests moments, fa només unes hores, s'ha produït un problema amb el vàter de la nau. Es tracta de la primera missió cap a l'espai profund que n'incorpora un de plenament funcional. Recordem que, per exemple, en les missions Apollo, els astronautes havien de fer les seves necessitats en bosses i ara s'està mirant de reparar aquesta errada tècnica que podria torbar-se unes hores. La que s'ha enlairat avui és la segona missió del programa Artemis. En aquest cas, només entrarà a l'òrbita lunar, però en altres missions pretenen allunar, és a dir, baixar fins a la superfície de la Lluna durant l'any 2028. La NASA pretén establir-se a l'astre i poder-lo emprar com a base per fer missions cap a Mart.
Sigui com sigui, ha estat una matinada on s'ha repetit una imatge que serà històrica. Són les 8 i 8 minuts.
Informatiu matí, IB3 Ràdio.
I aquí a les Illes s'ha detingut a Manacor la dona que va ser condemnada a presó permanent revisable per llançar el seu nadó en un contenidor a Porto Cristo. La condemnada per assassinat era en crida i cerca després que diumenge passat no assistís a la lectura del veredicte del jurat popular a l'Audiència Provincial.
Agents de la Policia Nacional i la de la Guàrdia Civil l'han localitzada a la capital del Llevant a les 8:30 del capvespre d'aquest dimecres, fruit d'una investigació conjunta de la Policia Judicial i de la Guàrdia Civil. L'Audiència Provincial va condemnar fa uns dies la dona i el seu cunyat a presó permanent revisable per l'assassinat de la nounada. L'home va ingressar a la presó mentre que la dona havia fuit. La magistrada va emetre un ordre de crida i cerca que ha acabat amb la seva detenció. L'audiència també va condemnar la germana de la principal encausada al pagament d'una multa de 5.400 euros pel delicte d'omissió del deure de socors. Segons la sentència, els dos condemnats van negar el nadó, que era prematur, assistència mèdica, malgrat ser conscients que era viu.
I aquestes darreres hores també s'ha produït un nou incendi a l'antiga presó de Palma, enmig del procés de desallotjament de l'edifici engegat per l'Ajuntament. Dos residents han hagut de ser atesos per inhalació de fum. El foc ha començat per una crema de rostolls.
Concretament, a l'ala esquerra de la tercera planta. Dels dos afectats, un ha estat traslladat a l'Hospital de Son Espases, però ja ha rebut l'alta. Aquests incidents, que es van repetint periòdicament, posen en relleu la falta de control sobre la situació a l'antiga presó, on viuen desenes de persones sense llar, en una situació precària. Lluís Abad és el sergent dels bombers de Palma.
S'ha pegat foc un passadís de dalt, amb unes habitacions, i això és tot. També sabeu que han tirat coses que ja estaven enceses, i també s'ha activat també un foc de fens que hi ha baix en el pati aquest. Res nou, això és molt habitual ara darrerament.
Cort ha iniciat un procés de desallotjament. De moment no ha aconseguit que cap dels residents se'n vagi de manera voluntària. El regidor de Turisme, Cultura i Esports, Javier Bonet, assegura que el consistori està acabant de notificar els residents que seran desallotjats alhora que està mirant de resoldre les al·legacions que s'han presentat.
Pues desgraciadamente este incendio, y es otro más, el que ya llevamos acumulado a lo largo de estos dos últimos meses, no acelera el proceso de ninguna manera automática ni reglada, pero la realidad es que sí que esperamos que tanto las personas que ahí residen como los partidos políticos que están empujando a resistir a estas personas sean conscientes del riesgo real que existe por permanecer en la antigua prisión y podamos, cuando se abra ese desalojo voluntario, que la mayor parte de las personas, si no todas, puedan abandonar la prisión.
El consistori ha confirmat que té previst construir habitatges amb finalitat social i de caràcter temporal en aquestes instal·lacions.
I aquest dijous sant, el temporal marítim a les Balears encara continuarà, tot i això, avui l'avís per mala mar rebaixa groc a Menorca i el nord-est de Mallorca. A partir de la matinada, però, l'avís tornarà a ser taronja. Parlem d'un temporal que ha continuat generant incidències, sobretot a Menorca, a la costa de Ses Piques, que connecta el port de Mou. Amb el centre de la ciutat s'ha tancat el trànsit i els vianants.
La força del vent tampa diversos arbres contra la façana d'un edifici abandonat, propietat de l'Ajuntament de Mahó. Aquests arbres fan pressió sobre l'estructura que amenaça de caure, fet que genera risc de despreniments i s'ha decidit tancar la zona per precaució. Es preveu que demà divendres el vent afluixi i millorin les condicions meteorològiques i això permetria als bombers dur a terme una primera actuació de sanejament. Mentrestant, el batle de Mahó, Héctor Pons, demana precaució.
Nosaltres demanem que tothom tingui la responsabilitat i la precaució de quan veu una senyalització respecte al D. Podem pensar que tal vegada ja no fa vent o que ha aturat, però ningú ha fet encara la revisió de que els arbres estiguin en bones condicions. Seguem prudents aquests dies fins que ho puguem tenir tot revisat i puguem tornar a obrir.
Mentrestant, a Cala Galdana, els bombers han ajornat la retirada del pi que va provocar la caiguda d'una roca de grans dimensions sobre un apartament. L'actuació s'ha complicat per un gir inesperat del vent. Els treballs es reprendran en principi dimarts. Els bombers alerten del risc de nous despreniments. No descarten haver de tallar el carrer del riu. Juanjo Franques, el cap insular del destacament de bombers.
Una vegada valorat la situació de la climatologia, que és vent no atura i està fent ratxes molt més fortes a part d'aquí dalt, doncs han descartat l'actuació dels bombers, perquè hi havia un risc bastant elevat. Bueno, de moment el que hem fet és assegurar l'arbre aquest amb unes cinxes aquestes perquè afatlar un poc, de manera que puguem que aguanti perquè les ratxes de vent no es borini. No descartant que hi hagi qualsevol roca que pogués caure. Millor que en bon temps puguem fer una evolució més segura, perquè el que afectaria són totes aquestes vivendes que la sort que tenien, que no estan ocupades.
Recordem que a Cala Galdana l'impacte de la roca que va caure va afectar un habitatge ocupat per una parella, però no hi va haver ferits. La roca va caure en una altra estança. Vuit i 13 minuts, els autònoms exigeixen al govern més concreció en el repartiment d'ajuts per pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. El president de la patronal UATAE, Jeroni Balcaneres, considera que les mesures no basten i que les que hi ha no se sap encara com es repartiran. Per això, diu, es fa difícil fer-ne una valoració.
El govern, amb aquest pla de xoc, activa un mecanisme de suport a la liquiditat d'empreses i autònoms amb la mobilització de 75 milions d'euros en línies de crèdit a través d'ISBA. Aquestes línies inclouen una aportació pública destinada a finançar el 100% del cost dels avals i el 90% dels interessos. L'objectiu és facilitar al màxim l'accés al crèdit en un context d'incertesa i d'increment de costos. El problema és, segons Balcaneres, que encara no s'ha concretat com i quan es repartiran aquestes ajudes, és a dir, que pertoca a cada treballador per compte propi.
No sabem exactament què li tocarà a cadascú, què li toca a un autònom, per exemple, què li toca a un taxista. Tampoc sabem si serà fàcil demanar-les, si hi haurà molta burocràcia, quin termini de pagament tindran, quan se cobraran.
Són les primeres valoracions del paquet econòmic aprovat aquest dimecres pel govern. Es tracta d'un decret llei que mobilitzarà 160 milions d'euros en ajudes a diversos sectors econòmics per pal·liar l'impacte d'un conflicte que pot acabar en qüestió de dies, però que deixarà una crisi amb anys de conseqüències. És el vaticini que fa el president, el vicepresident del govern i conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa.
Aunque el señor Trump, que espero que no tarde ni 15 días, espero que salga hoy y diga s'ha acabat, pero aunque lo dijese, Oiga, la indigestión va a continuar, ¿eh? Esto de... Me sabe mal, pero esto de la economía no es una cosa de... bueno, el señor Trump... No, no, ja està. No.
Són 160 milions que inclouen ajudes a sectors com els transportistes o les pimes. No s'hauran de declarar a l'IRPF i blinden el pagament de les hipoteques a les famílies vulnerables. Ajudes urgents, temporals i extraordinàries que el govern espera que s'aprovin el més aviat possible. D'aquí a dues setmanes s'enviaran al Parlament.
De fet, aquest ha estat un dels compromisos que ha volgut destacar el portaveu del govern. L'administració és conscient que els terminis s'han d'ajustar al màxim i per fer-ho posarà en marxa tota la seva maquinària i s'apostarà per la utilització massiva de les declaracions responsables i els pagaments anticipats.
Hem fet tot el possible per tal de que aquestes ajudes arribin ràpid en els sectors més afectats. De fet, totes les convocatòries ho miraran, d'ajuts, comencen en, des de l'aprovació del decret llei, 2 mesos per treure ja la convocatòria d'ajuts. En 2 mesos... Les conselleries afectades han de treure ja les convocatòries d'ajuts.
Costa també ha anunciat que la setmana que ve la Conselleria de Famílies posarà en marxa els contractes amb els sectors socials per començar a fer feina en les ajudes de caràcter social.
També el Consell de Menorca ha presentat el seu propi pla anticrisi que arribarà a mobilitzar més de 3 milions d'euros amb un increment del 60% en les ajudes als serveis socials a través dels diferents ajuntaments.
També s'agilitzaran les convocatòries d'ajuts i es reforçaran les ajudes a les entitats socials. Per exemple, s'incrementarà la dotació de programes com les targetes Moneder, que es dupliquen fins als 400.000 euros. Són les mesures socials que formen part del pla de xoc anunciat aquest dimecres pel Consell. Carmen Reinés és la consellera de Serveis Socials i Família.
Per cobrir necessitats bàsiques, com són els llums, els lloguers, l'electricitat, l'alimentació, la vestimenta... Són ajuts que es donen a través dels ajuntaments, a través dels serveis socials, que són la primera línia d'atenció i volem que tinguin més capacitat de resposta immediata.
El Consell destaca l'anticipació amb la qual actua per fer front a possibles conseqüències. També s'habiliten 2 milions d'euros de suport directe al teixit productiu. Dolfo Vilafranca és el president.
Simplificam els tràmits, flexibilitzam les condicions i ampliam els sectors beneficiaris. Incloem, per exemple, el sector pesquer i el transport de mercaderies. L'objectiu és clar, facilitar que les empreses puguin adaptar-se a el context cada vegada més complicat i més exigent.
I ara que ja s'ha presentat el pla del govern, el Consell d'Eivissa podrà començar a definir el seu propi paquet d'ajudes anticrisi. El Consell esperava el resultat d'aquest Consell de Govern per conèixer quina part es destina a l'illa i, en base d'això, complementar-ho amb ajuts de fons de la institució. Salvador Losa és el conseller d'Hisenda.
Com és lògic, hem d'esperar l'aplicació de les ajudes de l'Estat, veure quina és l'aprovació que farà el Consell de Govern de les Illes Balears amb quines són aquestes ajudes i en base en aquestes ajudes nosaltres suplementarem i arribarem a on no arribin aquestes.
Els grups de l'oposició retreuen a l'equip de govern que no hagin ja presentat un paquet de mesures propi com ho ha fet el Consell de Mallorca i Menorca. Òscar Rodríguez és el portaveu d'Unides Podem.
El Consell de Mallorca ahir va anunciar 84 milions, una xifra concreta, per ajudar de manera social i també als sectors més afectats. I aquí veiem que han dit que, si fa falta, faran, no?, complementaran les ajudes del govern. Nosaltres, no?, des de l'oposició, exigim que, juntament amb els agents socials, pues, el govern s'aturi a xerrar amb nosaltres i pactem un paquet de mesures.
L'equip de govern, però, assegura que ja estan mobilitzant prop d'1,5 milió d'euros en ajudes, concretament 600.000 euros a entitats socials, 300.000 a agricultura i quasi 400.000 a la petita i mitjana empresa.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
I avui és Dijous Sant, un dels dies amb més moviment als aeroports de les Illes. En total operaran 1.007 vols a les Balears.
Són 90 connexions manco que el Dijous Sant de l'any passat. L'aeroport de Palma serà on més vols hi haurà, amb 742, seguit d'Eivissa amb 190 i Maó amb 75. Tots els aeròdroms redueixen l'activitat aquest dia respecte del 2025.
Precisament la guerra de l'Iran ha incrementat el preu dels combustibles i les aerolínies comencen a ressentir-se'n. L'aerolínia de baix cost Volotea Carreter ha comunicat que cancel·larà alguns vols entre març i octubre en diversos països, entre els quals Espanya.
S'està contactant amb els passatgers de vols afectats per donar-los l'opció de canviar sense cap cost addicional o de sol·licitar el reemborsament complet. La companyia assenyala també que aquests ajustaments són necessaris per garantir l'estabilitat operativa. També Ryanair ha advertit del possible encariment de preus dels bitllets si la guerra es manté i el preu del combustible continua pujant.
I els que diuen que de moment no han notat els efectes de la guerra a l'Iran són els hotelers de la platja de Palma. Les previsions per a la temporada alta turística són bones, segons l'associació hotelera, i aquesta Setmana Santa serà una mica millor que la de l'any passat, Aina Morales.
El mes de març ha estat obert el 77% de la planta hotelera i ha tingut una ocupació del 73%. Ara, a portes de la Setmana Santa, hi ha un 95% dels hotels oberts i l'ocupació prevista és del 80%. Són xifres que satisfan el president dels hotelers de la platja de Palma, Pedro Marín.
La gente quiere venir a Playa de Palma. Playa de Palma es destino seguro. Playa de Palma pues ha hecho sus deberes para tener unas previsiones muy, muy, muy buenas. Incluso saliéndonos más competidores este año, porque con el frío que hace, las estaciones de esquí están todas abiertas y plenas de nieve.
I les previsions per a l'estiu també són bones en aquesta zona turística. Calculen que l'ocupació serà del 90% en els mesos forts. La tendència continuen sent les reserves de darrer minut, però la setmana de l'eclipsi n'és una excepció, amb un 7% més de reserves que l'any passat. El preu dels hotels es manté i també l'oferta complementària, tot i que ja noten els efectes de la guerra de l'Orient Mitjà. Juan Miguel Ferrer és el president de restauració de CAEP.
Tendremos que ir viendo cómo sube el trigo, cómo sube el pan, cómo sube el aceite, cómo sube los huevos, cómo sube la leche. El restaurador está con disposición de contener precios. O sea, ya llevábamos 2 años hablándolo, hay que contener precios para ser atractivos. Por lo cual, más creatividad y aguantaremos todo lo que podamos antes de subir precios.
I a banda dels efectes de l'increment de preus, els empresaris de la platja de Palma passen pena que els turistes alemanys apostin enguany per turisme als voltants del seu país, per motius de seguretat i també perquè és més barat.
I encara parlant de Palma, 2 de les 5 concessions de serveis de platges a la ciutat han quedat desertes. De moment només s'han adjudicat les concessions de Can Pere Antoni, Cala Major i de la platja de Palma. Queden en l'aire les de Cala Estància, també les de Ciutat Jardí. La portaveu de l'equip de govern de Cor, Mercedes Celeste, confia trobar una solució aviat.
S'ha fet un primer contacte en Ciutat Jardí. En Ciutat Jardí sí que acceptarien les pròrrogues extraordinàries, mentre que l'altre, Cala Estància, sí que mos queden alguns licitadors que no havien quedat, diguem, en primera posició, i per aventura podem explorar aquesta altra via. Però això ara mateix està molt en pinces en aquest moment.
I vols parlar ara de mobilitat. A Eivissa hi ha hagut complicacions durant la posada en marxa de la nova concessió d'autobusos. Els usuaris varen patir retards d'entre 15 i 20 minuts. L'empresa concessionària Alsa demana paciència als viatgers.
Els panells informatius amb la nomenclatura de les noves línies romanien ahir apagats tant a l'estació intermodal de Vila com a les parades habituals amb l'inici del servei aquest dimecres. L'empresa Alsa ha posat informadors que romandran 3 setmanes a les principals estacions d'Eivissa amb l'objectiu de detallar els canvis i els nous horaris de les línies. Ivan Boe és responsable d'Alsa.
Los cambios son complicados. Es verdad que pasar de un sistema a otro es difícil, pero bueno, que estamos poniendo todos los medios, estamos poniendo los informadores, estamos poniendo todos los puntos de información para que los ciudadanos se puedan conocer al detalle todos los problemas que puede haber en la red.
Segons els usuaris, s'han produït canvis d'horaris a la ruta d'Eivissa a Portinà. Ahir, el darrer bus sortia a les 7:20 del capvespre, abans era a les 9, i la ruta Camp Misses Puig d'en Valls redueix aturades, com la de Cap Martinat. També s'ha eliminat la parada de Mercadona, tot i que es manté la de l'Oli. Per això, aquest dimecres, alguns usuaris amb bosses que havien anat al supermercat s'han quedat tirats.
Tasaban un poquito. Pero bueno, salía a las 11 y aún no son, y son ahí 10.
Vamos a playa en Bosa, nos han dicho que a las 11, pero ya tiene mucho retraso.
Yo esta mañana partí de San Antonio, Eivissa, tuvo 15 minutos de demora. Verdad que estuvo muy congestionado la estación de bus porque la gente se acumuló.
Els usuaris també han tingut dificultats amb l'aplicació mòbil que permet consultar els horaris.
I a Menorca, coincidint amb l'inici d'aquest mes d'abril, s'han reactivat també les línies d'autobús que connecten amb zones turístiques. S'han posat en marxa, entre d'altres, les rutes que uneixen Sant Tomàs, Es Migjorn, a la de Maó, la de Maó amb Sant Lluís, Salgà, i també la de Maó, Sant Lluís i Punta Prima. Així mateix, la línia 41 que opera a la part nord de l'illa també s'ha reactivat amb trajectes des de Maó i Es Mercadal en direcció Fornells, Arenal, d'en Castell, Son Parc i Calatirant.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I el sindicat USO ha anunciat la convocatòria de mobilitzacions als treballadors de l'empresa pública de gestió sanitària i assistencial de les Illes aquest mes d'abril. Denuncien l'impagament d'endarreriments, de pujades salarials i també del complement d'insularitat malgrat existir sentències i acords del govern.
En un comunicat diuen que continuen pendents de cobrar increments salarials des del 2020. A més, consideren que en els casos que sí que s'han cobrat, això s'ha fet de manera incorrecta i ha generat diferències salarials entre els empleats. També reclamen l'aplicació de l'increment del 33% del complement d'insularitat.
També els sindicats educatius amenacen amb mobilitzacions abans que acabi el curs en el sector de 0 a 3 anys si no es desbloqueja la negociació del conveni col·lectiu autonòmic. Denuncien que les patronals ni tan sols s'han assegut a la mesa negociadora després d'haver-s'hi compromès durant les vagues del mes de juliol de l'any passat.
Tot i que els sindicats asseguren que han tingut paciència, consideren que la situació s'ha tornat insostenible i que per això han d'actuar. Ramon Mondejar és secretari d'Ensenyament de l'ESTEI.
Nosaltres hem intentat donar més temps, hem intentat mediar que se mediessi i que se mediessi per part del Consell de Treball. Això en farà 3 mesos, en farà quasi 4, i no hi ha hagut cap resposta. A partir d'aquí, avui ens han segut els sindicats que estan dins el 03, que tenim representació, i hem decidit que és bueno, que després de Pasqua, després de les festes, pues ja començarem a marcar una sèrie de mobilitzacions, tots els efectes, perquè crec que ja és el moment de començar a fer qualque cosa.
Demanen al govern que faci de mediador entre les dues parts per tenir un conveni abans que acabi el curs, tal com s'hi va comprometre. Diuen durant les darreres vagues.
I UGT ha suspès la vaga de recollida de FEMS prevista a Sóller aquesta Setmana Santa. La suspensió s'ha produït després que l'empresa pública Sóller 2010, que gestiona el servei, hagi presentat al sindicat una contraoferta d'increment salarial a la reunió d'ahir al TAMIP. Les dues parts han acordat continuar negociant la setmana que ve. Juanjo del Teso és el responsable de residus d'UGT.
Por lo menos en materia salarial sí que hemos llegado a un preacuerdo que cumple nuestras expectativas por la parte salarial. Y con este preacuerdo en marcha, el comité lo que ha accedido es a suspender la huelga durante la Semana Santa. Mantenemos la del FIRO convocada, pero nos emplazamos a la semana que viene, el martes, y luego el jueves en el TAMIP, a tratar de cerrar un acuerdo ya de texto de convenio definitivo y terminar de desconvocarla.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I d'aquí a 2 minuts i mig arribarem a les 8:30. Feim ara el recull a la premsa editada a les Balears. Avui, Anselm, a les portades i destaquen una detenció.
Sí, la detenció de la mare condemnada a presó permanent revisable per l'assassinat de la seva filla nounada a Porto Cristo. És el titular principal de la portada del diari de Mallorca i a la foto s'hi veu, en canvi, una dona molt emocionada, besant el Crist de la Sang. També a l'última hora hi veiem les fotos, les imatges del davallament d'ahir a Palma i, com a tema destacat, avisen que els desnonaments estan bloquejats per la falta de funcionaris als jutjats. Els digitals, l'Ara Balears manté en portada la seva primícia. El govern ordena enderrocar la piscina il·legal de Pedro J. Ramírez a Son Servera. En canvi, Mallorca Diario destaca un reportatge sobre la Setmana Santa durant el darrer segle, fa un repàs històric, i Hoquei Baleares parla d'un conflicte a un institut de Palma. A Eivissa, avui tothom parla, com vos explicàvem fa només uns minuts, dels canvis en el servei d'autobusos. Aquesta qüestió protagonitza els titulars dels dos diaris en paper. Diario de Eivissa diu primer dia caòtic i Periódico de Eivissa i Formentera diu Eivissa estrena un nou servei de bus amb retards i confusió entre els usuaris. Però atenció, perquè destaquen que la confusió no només era entre els usuaris, diu que alguns conductors no sabien quin era el seu bus. I el Menorca explica que el sector turístic punxa aquesta Setmana Santa, sobretot per mort del mal temps. Com sabeu, ja fa dies que s'ha d'interrompre el trànsit marítim per mort de la mala mà, i això ha provocat cancel·lacions en les reserves.
I la premsa estatal avui tothom mira cap a l'espai.
Sí, miren cap al cel perquè, com explicàvem també en aquest informatiu, s'ha enlairat l'Artemis 2, i aquesta foto, la del llançament, és històrica, la trobam en moltes portades. El País, això sí, el titular principal és per l'estira i arronsa entre Trump i els seus socis de l'OTAN, però sí que mostra aquesta missió especial. L'ABC mostra una imatge, en canvi, de la tripulació uns minuts abans de partir, i El Mundo parla de l'empresa Indra perquè hi ha hagut un relleu en la seva direcció impulsat per la Moncloa.
I són ara les 8:30, repassam les qüestions més destacades d'aquest matí de Dijous Sant. Aquesta matinada ens deixa un so i una imatge històrica en l'enlairament amb èxit de l'Artemis 2 amb 4 astronautes camí de la Lluna després de 50 anys.
And here we go. 10, 9, 8, 7, RS-25 engines, lit. 4, 3, 2, 1, booster ignition, and lift off.
Amb una gran expectació i d'aquesta manera que ara escoltau, la nau de la NASA ha sortit des del Cap Canaveral a Florida per fer un viatge de 10 dies al voltant de la Lluna. És la primera missió tripulada per primera vegada des del 1972.
L'enlairament s'ha produït aquesta matinada uns 11 minuts més tard de l'hora prevista. El motiu és que s'havien detectat dos problemes que posaven en risc el llançament, un d'ells amb el sistema de comunicacions, l'altre amb un sensor que indicava un excés de temperatura. Una vegada s'ha produït el llançament, l'administrador de la NASA, Jared Isaacman.
They're secure and they're in great spirits. We will continue to monitor their health and the status as we move into the next phase.
Ha dit que els astronautes estan segurs i de bon humor. Són Reid Wiseman, Victor Globel, Jeremy Hansen i Christina Koch, que serà la primera dona en arribar a l'òrbita de la Lluna. La que s'ha enlairat avui és la segona missió del programa Artemis. En aquest cas, només entrarà a l'òrbita lunar, però en altres missions pretenen allunar, és a dir, baixar fins a la superfície de la Lluna durant l'any 2028.
I detinguda a Manacor, la dona que va ser condemnada a presó permanent revisable per llançar el seu nadó en un contenidor a Porto Cristo.
La condemnada per assassinat era en crida i cerca després que diumenge passat no assistís a la lectura del veredicte del jurat popular a l'Audiència Provincial. Agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil la van localitzar ahir a la capital del Llevant a les 8:30 del capvespre.
I aquestes darreres hores també s'ha produït un nou incendi a l'antiga presó de Palma enmig del procés de desallotjament de l'edifici engegat per l'Ajuntament.
El foc es va declarar ahir a hora baixa i dos residents van haver de ser atesos per inhalació de fums. Per al regidor de Turisme, Cultura i Esports, Javi Bonet, aquests incidents que es van repetint periòdicament posen en relleu la dificultat de la situació a l'antiga presó.
És una situació difícil porque el riesgo de fuego es constante. Desde que estamos haciendo el control de accesos, aún así, con policía en la puerta, se han registrado 7 fuegos y gracias a Dios ninguno con víctimas mortales, porque el estar tan cerca a la policía local hace que sean muy rápidos dando esa atención.
I els autònoms exigeixen al govern més concreció en el repartiment d'ajuts per pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà.
El Consell de Govern va aprovar ahir el paquet de mesures fixat en 160 milions, que inclou ajudes a sectors com els transportistes o les pimes. No s'haurà de declarar a l'IRPF i blinda el pagament de les hipoteques a les famílies vulnerables.
El president de la patronal d'autònoms, UATAE, Jeroni Valcaneres, considera que les mesures no són suficients i que les que hi ha no se sap encara com es repartiran.
No sabem exactament què li tocarà a cadascú, què li toca a un autònom, per exemple, què li toca a un taxista. Tampoc sabem si serà fàcil demanar-les, si hi haurà molta burocràcia, quin termini de pagament tindran, quan se cobraran.
També el Consell de Menorca engega el seu propi pla anticrisi.
Arribarà a mobilitzar més de 3 milions d'euros amb un increment del 60% en les ajudes als serveis socials a través dels diferents ajuntaments.
I a Eivissa avui destacam també les complicacions que ha hagut durant la posada en marxa de la nova concessió d'autobusos.
Els usuaris han patit retards d'entre 15 i 20 minuts. L'empresa concessionària Alsa demana paciència als viatgers.
I avui és Dijous Sant, un dels dies també més moviment als aeroports de les Illes. En total operaran més de 1.000 vols a les Balears.
Són són 90 connexions menys que el dijous sant de l'any passat. L'aeroport de Palma serà on més vols hi haurà, amb 742, seguit d'Eivissa amb 190 i Mahó amb 75. Tots els aeròdroms redueixen l'activitat respecte del 2025.
I de l'exterior, el president dels Estats Units, Donald Trump, diu que ha aconseguit victòries ràpides, decisives i aclaparadores a l'Iran. Demana paciència als nord-americans i assegura que la guerra està a punt d'acabar.
We are going to finish the job and we're going to finish it very fast.
Ho ha assegurat aquesta matinada en un discurs televisat que havia aixecat molta expectació perquè es pensava que podia fer-hi algun anunci important, com ara al final del conflicte. Finalment, però, hi ha hagut poques novetats. I aquest dijous sant, el temporal marítim a les Balears encara també serà notícia. Avui l'avís per mala mà, però, serà groc a Menorca i al nord-est de Mallorca. A partir de la matinada, l'avís tornarà a ser taronja. Dani Capó, bon dia.
Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperàvem intervals de núvols que poden notar més durant la primera meitat del dia, de fet, amb possibilitat d'alguns ruixats, preferentment a l'illa de Mallorca, que a partir del migdia segurament anirien a la baixa. El cap vespre, en principi, la situació serà més tranquil·la arreu. Les temperatures no canvien gaire, poden pujar a qualque grau i el vent bufarà moderat de tramuntana. Per tant, encara mantindrem la mà moguda, sobretot a la costa nord de Menorca i de Mallorca, però segurament amb un temporal no tan intens com aquests darrers dies.
Informatiu Matí. Esports.
I passen 35 minuts de les 8 del matí. Encetam la informació dels esports parlant de bàsquet i de l'Azul Marino, que torna a ser líder de la Lliga Challenge. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. El conjunt mallorquí es va imposar per 80-44 el Cajasol Sevilla al Palau d'Esports de Somos. L'equip d'Alberto Antuña és primer ara de la classificació a falta només de 4 jornades, tot i tenir els mateixos punts que el Celta, que és segon. Escoltant la jugadora de l'Azul Marino, Alba Torrens, en declaracions a Vetres Televisió després del partit.
Sí, per nosaltres cada partit és important, no? No només aquest que queden, sinó han estat tots els que hem jugat, una victòria, una vegada més, no? Una victòria coral d'equip, molt bé des de l'inici, contentes, però també amb poc temps per ja pensar en dissabte i el pròxim partit.
D'aquesta manera, l'Azul Marino ha sumat la seva novena victòria consecutiva i continua el seu camí cap a l'objectiu de l'ascens. La primera fe, Pablo García, ja ha estat presentat oficialment com a nou entrenador del Figuí Palma. El tècnic andalús assegura que l'equip ha de canviar moltes coses.
Yo considero que hay muchas cosas que cambiar, porque ya no es casualidad perder tantos partidos de manera consecutiva. Creo que hemos ganado 3 partidos y 16 derrotas en 19 partidos. Entonces, pues obviamente ya hay algo que estamos haciendo mal, algo que tenemos que cambiar.
En futbol, el Real Mallorca prepara el partit contra el Real Madrid esperant, això sí, la incorporació de jugadors internacionals. La setmana marcada pels partits de seleccions tenen el Mallorca pendent dels seus jugadors que han jugat amb els seus combinats nacionals. El colombià Mojica i Jan Vigili ja han tornat i s'espera a les pròximes hores l'arribada de Morici, Martín Valgent i Samu Costa. I a la Champions femenina, quan falti un quart per a les 7 del capvespre, el Barça de Catacoy i Patri Jarrot disputarà contra el Real Madrid el partit de tornada dels quarts de final al Camp Nou. Les blaugranes tenen un avantatge de 4 gols gràcies a la victòria per 2-6 a l'enfrontament d'anada. Seguim en futbol pel que fa a la segona federació. L'Andratx és el nou coer del grup tercer després de la victòria i del Torrent per 1-0 contra el Castelló B. I l'Atleti Balears i la Societat Esportiva Eivissa s'enfrontaran aquest cap de setmana en un nou derbi balear d'aquesta segona federació. Just ahir va parlar el tècnic blanquiblau Luis Blanco.
Nos enfrentamos contra un rival que está ahora inmenso en una situación donde quieren salir de los puestos de abajo. Está claro que un contexto difícil para nosotros, campo de césped artificial, pequeño, ya es algo también que venimos durante toda la temporada también compitiendo, donde también creo que nosotros sabemos adaptarnos bien.
Per cert, el Balears de la segona federació femenina ha renovat la seva jugadora i capitana, Andrea Alcaide. I a la tercera federació, ahir es van jugar 2 partits. Constància 3, Santanyí 0 i Alcúdia 1, Rotlent Molinar 2. Deixem el futbol i parlem ara de futbol sala. La crisi de joc, de resultats i també crisi anímica de l'Illes Balears Palma Futsal ha estat analitzada pel seu president, pel president del club, José Tirado, justament ahir a IB3 Ràdio, el programa Es Postres. Escoltant Tirado, que parla de responsabilitats.
La responsabilidad del presidente, evidentemente, es global, deportiva también, pero también es asumir todos los compromisos con todo el mundo y que todo vaya bien, ¿no? Entonces, no puede ser que jugadores del Palma digan que no tienen hambre y no tienen actitud, y que ya no lo dice otra persona, te lo dicen los propios jugadores. Entonces, algo falla ahí.
El presidente afegeix també que l'equip ha de recuperar el nivell competitiu.
Creo que ya hay que pensar más que en ganar, en recobrar el nivel competitivo que hemos perdido por completo, ¿no? Y eso que dice Mario Revillos, que el equipo pues no tiene hambre ni tiene ambición, y si no tienes hambre y no tienes ambición no puedes ni salir a la calle, ¿cómo vas a ganar un partido?
Recordam que el Palma Futsal rebrà demà al Palau d'Esports de Sant Moix el Jaén, actual campió de la Copa d'Espanya. I amb ell avui se disputa la quarta jornada de regates al trofeu Princesa Sofia, el Princesa Sofia. El president del Club Nàutic Serenal, José Ramón Picó, va passar pels micròfons d'IB3 Ràdio al programa Es Postres.
És vera que enguany ja és el segon any després de l'Olimpiada de París, i se nota, el segon any i el tercer any que estan just al mig abans de Los Ángeles, pues són unes dades on hi ha molt d'equipos de diferents països, ja duen els seus millors regatistes per intentar classificar-los, lògicament, per les Olimpiades, no? I, bueno, tenim aquí, estan xerrant de 905 embarcacions i més de 1.200 regatistes que estan aquí a Palma, de més de 60 països.
I amb ara acabam la informació esportiva.
Gràcies, Nico. Són ara les 8:41. Fem una pausa.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor.
Vols anar a Sant Moix a gaudir dels partits sense embosses ni haver de cercar aparcament? Bici Palma i l'MT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i dobbers. Amb Bici Bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
I passen 42 minuts de les 8 del matí. El president dels Estats Units, Donald Trump, diu que ha aconseguit victòries ràpides, decisives i aclaparadores a l'Iran. Demana paciència als nord-americans i assegura que la guerra està a punt d'acabar, ho ha dit aquesta matinada en un discurs televisat que havia aixecat molta expectació perquè es pensava que podria fer-hi algun anunci important, com ara el final del conflicte. Finalment, però, hi ha hagut poques novetats.
Trump ha insistit que han d'acabar la feina i que ho faran ràpid.
We are going to finish the job and we're going to finish very fast.
Perquè assegura que els seus objectius estratègics s'estan a punt de completar.
Their navy is gone, their air force is gone.
Diu que l'armada iraniana està destruïda, que les seves forces aèries també, els míssils inutilitzables. També s'ha referit al problema de l'increment dels preus del combustible. Diu que no té res a veure en la guerra. Admet que aquest problema preocupa molts de nord-americans. Diu que és culpa dels atacs de l'Iran als petroliers, un fet que desvincula per complet de la seva ofensiva militar. Sigui com sigui, pronostica que la situació es normalitzarà una vegada acabi la guerra, i en aquest sentit també ha parlat de Venezuela. Diu que ara fan feina conjuntament amb el país com si fos una empresa conjunta per obtenir petroli.
Abans del discurs de Donald Trump, el ministre d'Exteriors de l'Iran, Abbas Araghchi, ha negat haver proposat un alto el foc als Estats Units i ha qualificat de falses i d'infundades les afirmacions a les xarxes del president estatunidenc Donald Trump sobre la treva que suposadament demanava Teheran.
Araghchi ha participat en una manifestació popular pels carrers de la capital en el marc de la revetlla del Dia de la República Islàmica.
و من هم یه قطره از همین مردم هم
Diu que actualment no hi ha negociacions amb els Estats Units i ha afegit que ha anat a la manifestació per pujar la moral i per participar en l'orgull de la celebració del Dia de la República. Mentrestant, el líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, ha enviat aquest dimecres una carta al secretari general de Hezbollah en què subratlla el suport de l'Iran a la milícia i afirma que no té cap dubte que derrotarà Israel.
I Europa també mou fitxa. França s'uneix a Espanya i a Itàlia i prohibeix els avions dels Estats Units enviats a la guerra sobrevolar el seu territori. Aquests posicionaments han ofuscat Donald Trump, que ara diu que està considerant abandonar l'OTAN.
Ja havia amenaçat de partir, però aquesta vegada ha criticat de manera vehement els seus aliats per no fer-li costat. El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha respost afirmant que aquesta no és la seva guerra.
Whatever the pressure...
Ha anunciat que per finals d'aquesta setmana es farà una cimera de líders per l'Hormuz. Es pretén formar una coalició que mitjançant la política i la diplomàcia pugui intercedir per restablir la llibertat de navegació i reobrir l'estret.
I aquí a les Balears, la Conselleria d'Agricultura ha obert dos expedients al grup DAM per continuar vinculant el nom de Mallorca amb el de la CAO. Els informes de la Direcció General de Qualitat Agroalimentària i Producte Local han localitzat aquestes referències, tant al perfil d'Instagram com a la pàgina web específica de la beguda.
Per exemple, al portal hi ha missatges com la CAO és Mallorca, Mallorca és la CAO, o Mallorca està en el cor de la fórmula de la CAO, que per a la Conselleria no són fidels a la realitat, ja que bona part del producte ni s'elabora a l'illa ni amb llet mallorquina. Les sancions per aquests fets podrien anar dels 3.000 als 30.000 euros. Joan Llebrés és director general de Qualitat Alimentària.
Per vigilar que surts de noms geogràfics en productes alimentaris se corresponguin a l'origen del producte. En aquest cas s'ha detectat, com tothom sap, que aquest producte no se correspon a l'origen que indica a la pàgina web i a xarxes socials, i per tant s'ha actuat.
Els productors de llet de vaca de Mallorca han fet una crida pública a no consumir productes del grup DAM just quan s'ha deixat de recollir la seva llet. A partir d'aquesta setmana, les explotacions començaran a enviar fora de Mallorca la seva producció, que ascendeix a 300.000 litres mensuals. Ho faran cada dos dies i n'assumiran el cost afegit que suposa treure de l'illa una llet que fins ara es recollia i es processava local.
I l'Ajuntament d'Esporles a Mallorca ha aprovat una actualització dels preus de l'aigua per penalitzar els consums excessius i fomentar-ne l'estalvi després de més de 20 anys sense canvis en les tarifes.
La nova ordenança introdueix un sistema progressiu més exigent. Es redueix el tram de consum bàsic i s'incrementen de manera notable els preus en els trams més alts, amb un màxim de 7 euros per metre cúbic. Segons el consistori, la mesura respon a la necessitat d'adaptar-se a l'actual context d'escassetat d'aigua i evitar-ne el malbaratament. Josep Ferrà n'és el batlle.
Hem establit un nou barem de trams amb un nou barem de preus per tal de premiar, no?, en aquells ciutadans, en aquells habitatges que fan un ús responsable de l'aigua. I el tercer objectiu respon a una actualització de preus que era totalment necessària quan feia ja més de 20 anys que no s'actualitzava aquesta ordenança.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
L'actual hospital de Felanitx tindrà 100 habitacions, també un centre de dia estarà especialitzat en malalts crònics. Ahir se'n va posar la primera pedra.
És un projecte molt esperat al municipi, estarà adreçat a pacients crònics. La previsió és que les obres durin 20 mesos i que costin 26 milions d'euros. El futur hospital donarà suport a tota la comarca, disposarà de 100 habitacions dobles d'ús individual, 4 unitats hospitalàries i un centre de dia especialitzat en la rehabilitació. Marga Proens és la presidenta del govern i Catalina Soler, la batlessa de Felanitx.
Des del govern de les Illes Balears, aquesta legislatura, han fet una aposta clara pels hospitals d'atenció intermèdia. Un model assistencial pensat per malalts amb malalties cròniques, per la seva recuperació, la seva rehabilitació i per millorar la seva qualitat de vida i la seva autonomia.
Agraeixo moltíssim al govern de les Illes Balears que compleix amb la paraula donada. Els que han dubtat mai de que això no seria una realitat a Felanitx, els temps els ha posat en el seu lloc.
També l'Ajuntament de Manacor posarà en funcionament un pla d'asfaltatge amb els 6 milions i mig d'euros del romanent de tresoreria municipal.
Està previst actuar a 60 carrers del nucli de Manacor, a 7 de Porto Cristo i 2 de Sillot. També s'intervendran 2,3 milions d'euros més per millorar el drenatge d'aigua a la carretera de Son Cervera, a Porto Cristo, afectada per greus inundacions els darrers anys. Miquel Oliver és el batlle.
La intenció és fer diferents lots per tal d'embastir de forma paral·lela aquestes 60 vies, perquè si tot depengués d'una empresa possiblement la cosa s'allargaria més, per tant ja se fan una sèrie de lots, i això sí que tenint la necessitat de que aquesta inversió d'aquests 60 carrers quedi feta enguany.
I el govern incrementarà la vigilància amb drons a partir de Pasqua i fins passat l'estiu. En concret, l'operatiu es focalitzarà en el control de la costa, les platges i els torrents.
La vigilància amb drons ja comença. L'estiu passat el pla pilot se va centrar en controlar activitats nàutiques com el xàrter o el fondeig de recreatius. Ara s'estén de costes i ports cap a recursos hídrics i també permetrà comprovar l'actuació de les concessionàries de platges o revisar l'estat dels torrents. Juan Manuel Lafuente és el conseller de la mà i del cicle de l'aigua.
L'any passat va donar bon resultat i va ser un element de suport, perquè a més dona les imatges, dona la georreferència d'aquestes imatges per instruir expedients, perquè en cas d'incompliments de normatives doncs ha estat un element molt útil.
El pla pilot de vigilància amb drons a la Conselleria de la Mà i del Cicle de l'Aigua costa 15.000 euros. S'estendrà fins a l'octubre i implica la contractació de 300 hores de vol a una empresa especialitzada.
I avui també vos explicam que hi ha hagut una nova troballa de menjar amb agulles per causar dany als animals de companyia. En aquest cas, s'ha denunciat a Ciutadella. La protectora d'animals ha fet públic que dissabte es va localitzar menjar manipulat amb claus a la zona de la catedral.
L'entitat recorda que aquests actes constitueixen un delicte, segons el Codi Penal. Demana que s'extremin les precaucions i la vigilància i que en cas de trobar altres menjars amb objectes punxants o substàncies perilloses, es denuncia a la policia local aportant fotos i la ubicació exacta. Recentment s'ha donat una situació molt similar a Es Mercadal, on una veïna denuncia que el carrer de Tramuntana ha localitzat una salsitxa plena de claus.
I avui és Dijous Sant i Palma acull la tradicional processó del Sant Crist de la Sang, la més multitudinària, que començarà a les 7 del capvespre a l'Església de l'Anunciació i que recorrerà els carrers del centre històric fins a arribar de matinada a la Seu.
Durant el recorregut, el Sant Crist serà acompanyat per totes les confraries de ciutat i es tallaran els carrers del Conqueridor, Via Roma i Joan Carles I.
Tot això després d'un Dimecres Sant molt emotiu, en què Palma ha viscut una de les jornades més emblemàtiques. La confraria del Sant Crist de la Santa Creu ha recorregut els carrers del nucli antic de la ciutat.
I participaren un total de 25 confraries en un any molt especial per 75 aniversari de la confraria del Sant Crist de la Santa Creu, fundada l'any 1951. Pep Riera n'és el seu president.
De 33-34 confraries que hi ha dins Palma, pues 25 surten en nosaltres, aleshores pues és un èxit de convocatori.
Per cert, al Molinar s'ha recuperat la processó tradicional gràcies a la confraria de la Mare de Déu del Remei, que enguany desfila juntament amb la Mare de Déu del Carme. Els seus passos són una mostra de patrimoni artístic i cultural que els confrares estan orgullosos d'haver recuperat.
Som una nova junta que hem agafat enguany la cofradia i hem volgut retornar les arrels de la processó del Molinar.
Amb tota la il·lusió, hem decorat el pas, duim dies preparant, però superbé, molt guapos. A més, veiem que avui de matí que hem vingut a decorar el pas, hi ha hagut un munt de gent que ha vingut a demanar a quina hora sortíem. Ha estat una il·lusió, això.
I un any més, el davallament del Crist de la Sang ha congregat centenars de fidels a l'Església de l'Anunciació de Palma, que no s'han volgut perdre un dels rituals més sentits de la Setmana Santa, Toni Sastre.
El moment més emotiu i més esperat pels fidels ha estat després de la missa oficiada pel bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, quan els sobreposats han davallat el Crist de la Sang del seu cambril i l'han duit fins al pati dels Tarongers per beneir els malalts de l'Hospital General. Posteriorment, l'han col·locat just davant l'altar major i ràpidament s'han format llargues cues per venerar-lo.
Doncs jo, que som cavallero de l'Orde dels Càlids de la Santa Cena, és molt més que una imatge. és un sentiment i el duc dins el cor.
L'estim molt perquè m'ha ajudat molt i perquè m'escolta en tots els sentits, salut i que els meus estiguin bé. I gràcies a Déu tot se'l produeix.
Jo tengo mucha fe y lo he visto y me ha impresionado verlo. Y soy de fuera, estoy aquí de vacaciones. O sea que muy bonito.
De tant en tant ben que de dos anys, perquè la meva dona va morir i era de volta de dos anys. I pues, jo també, per fer-li una orella i tot això. Però sap que no crec cada dia, però bueno, avui és un dia especial, sí, de cada any ho és.
Com a novetat d'enguany, el Crist de la Sang ha lluït un cinturó obsequi de la reina Isabel II durant la seva visita a Palma pels vols de l'any 1860. Feia més de 25 anys que el Crist no el portava.
8 i gairebé 55 minuts, fem una pausa i després anem a la cultura.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí, la primera cita amb les notícies del dia.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que faci una tortuga amb la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio. Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I ens atamarà la cultura mig camí entre el reportatge literari, les memòries i l'anàlisi periodística. Llucia Ramis aborda un metre quadrat, la carestia de l'habitatge, mentre explica la seva pròpia història com a llogatera dels pisos pels quals ha passat les darreres dècades. Una crònica personal i sentimental que l'autora ha presentat a Palma.
Un metre quadrat és una crònica personal que mostra un problema col·lectiu, la crisi de l'habitatge i la pèrdua de l'identitat a les ciutats. Ens ho explica la mateixa autora, Lucía Ramis.
Volia escriure un llibre sobre la vida, però no sobre la meva vida, encara que també ho és, sinó sobre les vides que donen vida als llocs, no? Les vides que donen lloc a les cases, les vides que donen vida als carrers, que donen vida a les ciutats, que donen vida... i que generen, que creen la memòria i que creen un sentiment de pertinença.
Un relat que cada capítol comença amb una visita a un pis.
Tocava la porta, en el porter automàtic, i llavors deia... Me contestaven i llavors deia... Estic escrivint un llibre, m'agradaria veure aquest pis perquè hi vaig viure fa 30 anys o fa 25 anys.
I aquestes experiències es combinen amb anàlisi i amb dades per donar respostes.
També volia fer una crònica dels canvis que han tingut les ciutats, d'ençà que l'habitatge no és tant una casa com un actiu financer, no?
Uns canvis, una transformació que expliquen en part el que s'anomena problema de l'habitatge.
Trobam la llar allà on sabem que tenim una estabilitat. I avui dia és impossible aquesta estabilitat. D'ençà que tu signes un contracte de lloguer, comença un compte enrere de 3 anys, de 5 anys, que després dius, i quan s'acabi això, què faré? Trobaré un altre pis en el mateix barri o no? D'entura no.
Un metre quadrat ha rebut el premi No Ficció de Libros de l'Asteroide i el mes que ve Anagrama el publicarà en català.
Convindria una cançó.
I arribarem a les 9 amb el so dels Barlat, que avui per primera vegada actuen al Jazz Bar, on presentaran el seu darrer disc, Paradeilolia.
Un disc que consolida el seu estil, que fusiona l'electrònica, el funk i l'element del pop i del pop, volien dir, i el neofunk, i tot amb una clara voluntat experimental. El pas del temps, les relacions personals, la nostàlgia, la pressió turística, són alguns dels temes de les cançons d'aquest Quintet Menorquí. Obertura de portes a les 10 i concert a partir de les 10 i mitja.
Massaurera, les creuers tapen ses vistes, la mà sembla una autopista, convindria dir que no.